Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia. Aquest dissabte comença el torneig internacional Globàsquet amb més de 3.000 persones entre jugadors i acompanyants. Formen 160 equips de 27 països diferents d'arreu del món. A partir d'aquest dissabte i durant dues setmanes jugaran 580 partits. Aquestes són les elevades xifres del torneig Globàsquet. La tercera edició s'ha presentat aquest dilluns, apadrinada de nou per Pau Riba, jugador del Barça. Lloret de Mar torna a ser la seu d'aquest esdeveniment que en l'àmbit turístic es traduirà en 19.000 pernoctacions i amb un impacte econòmic de 3 milions i mig d'euros. En uns minuts escoltarem l'alcalde Jaume Dolçat i el regidor d'Esport Joan Bernat parlant del Globàsquet i l'aposta de la destinació pels esdeveniments esportius. També escoltarem un dels ambaixadors del torneig, Pau Ribas, del Barça, i a Felipe Cerro, del Bàsquet Lloret. Després entrevistarem Josep Ramon Muro, fundador i president del torneig. Som a dimarts, 20 de març. Benvinguts un dia més a la ràdio de Lloret de Mar. Tenim més temes per explicar. Ho presentem amb el nostre company Josep Altafulla. Josep, molt bon dia.
Bon dia, Moisès. Des del passat 15 de març ha entrat en vigor la prohibició de fer foc al bosc, una restricció que s'allarga els propers mesos i que volem conèixer amb detall. Entrevistarem el cap de Protecció Civil, Felip Carbonell. També sabrem com la Biblioteca Municipal se suma al Dia Mundial de la Poesia. És aquest dimecres, però l'equipament acull propostes durant tota la setmana. Les coneixerem donant veu a la directora de l'equipament, Hermínia Marco. I parlarem de l'àmbit educatiu. Aquests dies hi ha escoles que celebren la Setmana Cultural. Ahir vam saber que el Pompeu Fabra la dedica al mar, amb tallers, activitats i xerrades. I avui entrevistarem Marta Pozo, del Pompeu Fabra, per saber què fan fins ben bé aquest divendres.
I també volem saber, primer de tot, si les temperatures d'hivern es mantenen. Tot seguit escoltarem la previsió del temps amb Miquel Bernis, després els diaris i els titulars. Abans de començar, us saludem en nom de Rosa Giral, Eduard Lanzas i qui us acompanyarem fins a les 9 del matí, Josep Altafulla i Moisés García.
Bon dia, bona hora.
Doncs la informació del temps ens arriba de la mà de Miquel Bernis. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Moisés. Finalment, la borrasca ha passat una mica més de puntetes de la selva del que semblava que anunciaven ahir els models meteorològics i ha estat, sobretot, en comarques de la costa i del prelitoral centrals on hi ha hagut les precipitacions més abundants, que han acumulat, de fet, quantitats de superiors als 30 litres per metre quadrat i han deixat fins i tot gruixos de neu de fins a 15 centímetres al Tibidabo. Per tant, la borrasca que hi ha és història i avui el que sobretot destacarà serà el vent i l'ambient fred, un vent d'entre tramuntana i gregal que es deixarà sentir amb cops de més de 50 km per hora de forma bastant persistent i que encara durarà durant aquest dimecres, com a mínim, durant la primera meitat de la jornada. Esperem que les temperatures es quedin força curtes, tot i que les clarianes aniran guanyant protagonisme de cara a la tarda. Sobretot, esperem, de fet, que aquest dimecres i dijous siguin dies amb predomini del sol i els dies més freds de la setmana, sobretot pel que fa a les temperatures nocturnes. La matinada de dijous ha de ser la de més glaçades, tot i que el vent pugui evitar que siguin especialment fortes en alguns punts de les comarques de Girona. Però de cara a la matinada de dijous ja esperem valors clarament sota zero a l'interior de la selva i a prop dels 0 graus també fins i tot a la costa. De cara al cap de setmana, nova pertorbació entre divendres i dissabte. Sembla que ens tornarà a deixar algunes pluges, sobretot durant el dissabte, i l'inici de Setmana Santa, que encara és poc clar, però que es presentaria amb un temps una mica més tranquil, sobretot a partir de dimarts i de cara a dimecres. Les temperatures, de moment, amb ambient d'hivern encara uns quants dies més. Al cap de setmana tampoc hi haurà una revifada gaire clara dels termòmetres. Podrien pujar, en tot cas, una mica més de cara a dimarts o dimecres de la setmana que ve.
Gràcies, Miquel Bernis, per la informació. Temperatura de 5 graus amb un 81% d'humitat. Són dades que es registren a la caserna de la policia local. Al carrer Sant Pere es registren 8 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
I moment per repassar les portades dels diferents diaris. Comencem per l'edició de gironina del diari El Punt, que titula I ara Finlàndia. El president Puigdemont anuncia que visitarà el país escandinau a partir de dijous. Nova vida per al Modern. El 2019 començarà la rehabilitació per convertir-lo en un pol cultural. La Nacional 2 al pas per la Jonquera, pitjor vial urbà gironí. Mora als 111 anys Lola Moret, la gironina més gran. D'altra banda, Itàlia reté el vaixell de salvament d'Open Arms i acord amb Londres per la transició del Brexit. Per la seva part, el diari de Girona titula Girona desencalla la reforma del Modern i la primera fase estarà al 2021. El Parlament tramita la reforma per permetre la investidura telemàtica. Sense rastre del caiaquista desaparegut en el segon dia de recerca a Blanes. L'Escala inicia la reparació dels danys al passeig causats pel temporal. Mascolell dona per fet que les empreses que marxen de Catalunya no tornaran. I per últim, un estudi del RAC suspèn les travesseres de la Jonquera i Besalú.
Més titulars de la jornada els trobem en les portades de, per exemple, el diari El País. La divisió del PSOE paralitza el seu grup en el Parlament. El periòdico titula que Itàlia amenaça Open Arms amb la presó. El diari Ara, en la mateixa línia, titula Open Arms busca com continuar amb els rescats. La Vanguardia, per la seva banda, ofereix avui en portada la notícia que la Unió Europea i Londres arriben a un pacte per un Brexit suau. La Razón titula La Unió Europea dona el control del Gibralèxit a Espanya. El diari ABC, Podemos demana despenalitzar el Top Manta a costa de milers de llocs de treball. I finalment, El Mundo ofereix avui en primera plana la Generalitat va aprovar comprar observadors internacionals per 200.000 euros.
I seguim amb altres titulars que deixa la jornada vies tallades, ús de cadenes i restriccions per la neu a cotes baixes.
La intensa nevada d'aquesta matinada ha obligat a aplicar una sèrie de mesures. Trànsit ha prohibit la circulació de camions en algunes carreteres i hi ha diverses vies tallades. La neu ha arribat a l'àrea de Barcelona i a la façana litoral.
Open Arms denuncia una persecució de la Unió Europea pels rescats al Mediterrani.
Itàlia manté retingut a Sicília el vaixell de l'ONG després d'un incident amb els guardacostes libis. Acusa tres tripulants per un possible delicte d'associació criminal i per promoure la migració il·legal.
Mor una dona atropellada per un cotxe sense conductor d'Uber a Arizona.
És el primer atropellament mortal d'un vianant per un vehicle que funciona de manera autònoma. La víctima tenia 49 anys. Arran de l'accident, la companyia ha anunciat la suspensió de totes les proves.
Reforma exprés de la llei de presidència per permetre una investidura a distància.
La mesa del Parlament ha acordat tramitar la reforma per la via d'urgència. Ciutadans i el PSC ja han anunciat que demanaran que reconsideri la decisió de la mesa.
Un acte a l'ONU vol cridar l'atenció sobre la vulneració de drets a Espanya.
A l'acte que s'ha fet a la seu de les Nacions Unides de Ginebra hi ha assistit Carles Puigdemont i Anna Gabriel.
Nova Caledònia votarà si s'independitza de França el 4 de novembre.
Segons els sondejos, la consulta sortirà derrotada, però hi ha la possibilitat de fer dos referèndums més fins al 2022.
Facebook s'enfonsa a la borsa després de l'escàndol d'explotació de dades.
La companyia de Mark Zuckerberg baixa més d'un 7% a la borsa en la pitjor caiguda dels darrers 5 anys. S'ha conegut com una consultora va manipular informació de més de 50 milions d'usuaris amb finalitats polítiques.
I en esports, Álvaro Jodec s'imposa l'esprint final a Calella i és el primer líder de la volta.
El colombià de l'equip Quickstep s'ha imposat clarament en els últims metres a l'irlandès Sam Bennett i l'australià Jay McCarthy.
Arribem a les 8 i 9 minuts del matí.
Hi ha qui té un pis o una casa, a la ciutat o al poble, a la platja o a la muntanya. No importa, perquè amb l'assegurança del RAC protegim casa teva. I a més, a tu i a la teva família. No ho dubtis, si necessites una assegurança de la llar, vine a l'oficina RAC de Lloret. al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC. I som per ajudar.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions, comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris. Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972 37 00 49.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
A Serra Brava hi trobareu el restaurant El Rossell. Veniu i gaudiu del nostre menú diari o de cap de setmana en El Rossell. Trobareu l'entorn més especial per les comunions dels vostres fills, celebrar el millor bateig o els vostres aniversaris i reunions familiars. Al restaurant El Rossell disposant de piscina i espais exteriors fantàstics perquè els més petits s'ho passin genial. Restaurant El Rossell. Som a Serra Brava, a l'avinguda del Pla de Rossell número 1. Informació i reserves al 972 36 95 11 o al 609 366 099. Visita'ns a elrossell.com.
Per què segueixes comprant el peix al súper si tens el millor producte de la llotja a prop teu? Peixos Sambo et porta el peix directament del mar a la taula al preu més baix i amb la millor qualitat. Som especialistes en peix i marisc de la costa i ara som a prop teu. Peixos Sambo. Venda de peix i marisc al major i al detall. Ens trobaràs a la carretera de Lloret a Blanes, al costat del supermercat Consum de Lloret. Una peixateria així és una cosa nova.
Si os preocupa la flacidez, la celulitis, la silueta y estáis pensando haceros algún tratamiento, Clínica Fanals os propone uno muy eficaz basado en una triple tecnología en la misma sesión. Radiofrecuencia, vacunterapia e infrarrojos de forma simultánea. Uno de los tratamientos corporales no quirúrgicos más efectivos para combatir la celulitis y reducir la grasa localizada, ya que reafirma la zona tratada y a la vez ayuda a disminuir la piel de naranja. También alivia los dolores musculares y mejora la circulación sanguínea. Apto para mujeres y hombres de cualquier edad, es un tratamiento que se puede usar en cualquier parte del cuerpo. Muslos, brazos, abdomen, glúteos, pudiéndose combinar con mesoterapia en zonas difíciles. Este tratamiento te ayudará a reafirmar y reducir volumen de forma localizada, recuperando la figura y la piel que deseas. No esperes más y pide tu cita al 972-3643-28. Dale guerra a la celulitis y redefine tu silueta en Clínica Fanals. Avenida Vila de Blanes 162 Bajos del barrio de Fanals. Más información en clinicafanals.com. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Taller infantil al castell de Sant Joan.
Planta la bandera pirata a la torre i conquereix el castell. Demostra que ets un autèntic pirata. Ho, ho, ho.
Els dissabtes 24 i 31 de març a les 11 del matí en català. Els dies 26, 27, 28, 29 i 30 de març a les 11 del matí en castellà. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.
Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, és temps de tertúlia. Una xerrada distesa amb l'opinió dels convidats.
Que anem una mica perduts. Jo hem parlat amb aquesta tertúlia diverses vegades.
Vam discutir, bueno, estàvem tertuliejant.
Que el propi pensaria no seré nunca a hablar. Porque vamos a ver si Booking y Expedia y ta, 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 ta. Que anem a veure Booking, vaja.
Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, escolta la tertúlia ciutadana a la ràdio de Lloret de Mar. Participa en el programa a través del WhatsApp de la ràdio 606 403 762. Nova
Ràdio Lloret. Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8 i 14 minuts del matí obrim la primera part informativa del Bon Dia Bon Hora amb més de 3.000 persones, 160 equips de 27 països diferents d'arreu del món. A partir d'aquest dissabte i durant dues setmanes jugaran 580 partits. Aquestes són les elevades xifres del torneig de bàsquet Globàsquet. La tercera edició s'ha presentat aquest dilluns, apadrinada de nou per Pau Ribas del Barça.
Lloret de Mar torna a ser la seu d'aquest esdeveniment que, en l'àmbit turístic, es traduirà en 19.000 pernoctacions i amb un impacte econòmic de 3 milions i mig d'euros. Per tot plegat, l'alcalde Jaume Dolçat subratlla que és un orgull acollir Globàsquet.
Crec que és una aposta important pels esdeveniments esportius a Lloret. He mirat l'agenda de la setmana que ve i tenim multitud d'esdeveniments, l'Ultimate, esdeveniments de bàsquet, esdeveniments d'handbol, i per tant seguirem treballant en aquest camí per posicionar a Lloret de Mar, com ja han fet en els passats anys, com una vila esportiva de referència.
Aquestes són les paraules de Joan Bernat, el regidor d'Esports. Ara sí, escoltem a Jaume Dolçat.
L'any passat vam tindre prop de 60.000 turistes esportius amb acompanyants, i això quan comptem només amb aquelles instal·lacions municipals, perquè tota aquella gent que fa servir esports outdoor és més complicat, doncs, de comptar-les. I, per tant, referma el nostre posicionament capdavanter amb el turisme esportiu, especialment amb aquestes dates tan assenyalades com són Setmana Santa i tot el que va al voltant, i que, per tant, doncs, ens agrada molt i ens fa estar molt orgullosos de poder tenir un torneig d'aquestes característiques.
La finalitat de Globàsquet és oferir molta pràctica, formació i una estada inoblidable als seus participants, que tenen entre 11 i 16 anys. Sense dubte, molts d'ells gaudiran de la presència de Pau Ribas, jugador del Barça de bàsquet.
La meva idea de venir aquí és precisament perquè és un torneig enfocat a la formació. Jo me'n recordo quan era jugador, doncs, d'aquestes edats, que quan tenies un torneig d'aquestes característiques, que sobretot si podies anar a jugar a l'estranger, doncs era no només bàsquet, no, era una experiència personal que te'n recordes, fas amics, fas equip. Són coses que en el món professional és molt normal, però en el món de formació és difícil.
De fet, bona part dels participants aniran durant la seva estada a veure el Barça disputant partits de l'Eurolliga. Globàsquet comptarà amb la participació de jugadors de Mèxic, de l'Aràbia Saudita, de l'Argentina i de molts països més. També hi haurà el club de bàsquet Lloret, que disputarà les categories cadet, infantil i mini. Felipe Cerro, president de l'entitat.
Nosaltres som una nova junta directiva que ha entrat fa 6 mesos a dirigir el club, i la nostra idea principal era intentar fomentar el bàsquet i que més gent del poble vingui a jugar. I aquesta crec que és una bona manera de fer-ho.
El torneig Globàsquet comença aquest dissabte 24 de març i s'allarga fins al 7 d'abril, dividit en dos torns.
Durant aquestes dues setmanes s'ocuparà el pavelló municipal d'esports i el de l'escola Pompeu Fabra. També es disputaran partits a la ciutat esportiva de Blanes i a Maçanet a la Selva.
Ampliem la informació amb Josep Ramon Muro, fundador i director de Globàsquet. El tenim al telèfon. Molt bon dia.
Bon dia.
Veiem que les xifres d'aquesta tercera edició són espectaculars, molt elevades. A què les atribueix?
Bueno, bàsicament, el poder haver donat dues opcions de calendari. Hem vist que, sobretot el que és a l'entorn europeu i a nivell escolar, pràcticament mitja Europa fan jornada festiva a les escoles el que és la setmana després del dilluns de Pasqua, i això, al crear aquest segon torn, ja portàvem 2 anys detectant que hi havia molts equips de països que no podien venir perquè quan el fèiem no era festiu, i el poder-ho fer ens ha permès, doncs, bueno, eixamplar tant el nivell de països de participació com també el nombre, i al mateix temps poder organitzar 2 esdeveniments, diguéssim, d'un volumen d'equips i de participants molt més, a nivell de producció i d'organització, molt més assequibles per el que som nosaltres.
Perquè aquests països que abans no podien venir i que ara sí que poden, per aquestes dues opcions que ara comentaves del calendari, quins són?
Mira, bàsicament, dins de la pròpia Espanya, començant per la pròpia Espanya, comunitats com la Valenciana, com Aragó, Balears i una part del País Basc, no havíem tingut aquest any, doncs, el segon torn, venen de l'ordre de 14 equips d'aquestes comunitats, i després de països internacionals, a Europa tenim una mitja Alemanya, Bèlgica sencer, Holanda també, i Àustria. Aquests 4 països, els altres anys no havia pogut ningú, i parlant amb, diguéssim, els responsables, van, després aquests equips pràcticament venen de l'ordre d'una 40, 38, em sembla que són d'aquests països, més després d'altres que també s'ho poden combinar, fins a arribar al voltant dels 72 equips que tindrem al segon torn.
Expliqui'ns, Josep Ramon, la filosofia de Globàsquet. Vostè va afirmar ahir que no volen ser un torneig com els altres.
No és que no volem ser un torneig. Nosaltres el que organitzem és una experiència. Globàsquet neix després de... en aquest cas, de l'experiència que tinc jo professional de portar el món de l'esport al voltant de 25 anys i haver tingut la sort que el meu fill jugués a bàsquet, doncs hem viscut que participes en molts tornejos amb nanos d'11-16 anys, en el qual bàsicament la gent en molts d'aquests tornejos busca l'excel·lència, no? Llavors, amb aquestes edats, considerem a la gent que m'ajuda i jo mateix que el bàsquet, l'excel·lència ha d'arribar, però mai és segura que amb aquestes edats et pugui permetre ja arribar i ser un jugador professional. Llavors el que fem és una mica treballar les possibles desmotivacions o frustracions que pel fet d'anar creixent esportivament, tant amb edat com amb equips, doncs aquests jugadors vegin que el fet de no poder progressar puguin desestimar en un determinat deixar de jugar a bàsquet. Què fem nosaltres? Doncs treballem amb... tot i que també tenim contactes amb equips d'èlit, i us vaig dir que aquest any pues, vindrà el Barça femení, el Baskonia masculí, ve el Besiktas d'U12 masculí turc, ve el Zalgiris Kaunas de Lituània, però bàsicament ens centrem en equips que podríem considerar que normalment no formen part ni de campionats nacionals ni de campionats autonòmics, inclús de propis de col·legis, vale? I d'escoles, que els hi permetem durant aquests dies que tinc l'oportunitat, primer, no solament de competir, sinó de conviure, perquè els apleguem amb instal·lacions hoteleres conjunts, després també els organitzem tot un programa de conferències i, a més, els donem tot un conjunt d'activitats tant a la pròpia Lloret com a nivell cultural, em refereixo, com a la pròpia ciutat de Girona, inclús en algun cas per poder anar a veure partits del bàsquet del Barça aquí al Palau Blaugrana. No? Llavors el que fem és que tinguin la sensació de formar part. Tampoc veureu que no organitzem tornejos de 2-3 dies d'aquests de primer de curs, sinó són de 5 o 6, perquè tinc la sensació de participar en una espècie de campionat. Penseu que els nostres equips que participen a Globàsquet, el model de joc no és un model de play-off, és a dir, tots els que juguen a la primera fase, a la segona fase, tornen a jugar els mateixos partits reagrupats amb diferents, per dir-ho així, grups o reagrupats en diferents categories, però tots juguen. I al final té premi el primer de l'últim grup, com el mateix primer del grup que podem anomenar èlit, no? I aleshores, doncs això el que ens permet és igualar, i els pares, després de 3 anys que hem tingut molta afluència d'ells, ens ho diuen, no? És una oportunitat per ells, perquè al final hem d'oblidar que estem treballant, o col·laborem, o fem, organitzem per nanos de 11-17 anys.
Cal destacar també que hi haurà una activitat de bàsquet inclusiu amb la participació de MIFAS.
Sí, correcte. Aquest any nosaltres estàvem cercant, vam treballar amb la Fundació Gasol, i a partir d'aquí doncs, hem fet aquests contactes per tenir l'oportunitat que també el bàsquet sigui algú obert a tothom, perquè el concepte Globàsquet el que pretenem és, com et deia abans, no solament el bàsquet de clubs i entitats esportives, sinó d'escoles i de més, i sí, aquest any ja fem un tercer pas, ampliar-ho a lo que és l'àmbit més social, amb participants, amb jugadors i jugadores que ho fan amb cadira de rodes.
Josep Ramon, expliqui'ns quins seran els ambaixadors del torneig, a banda de Pau Ribas.
No, aquest any són els mateixos de l'any passat. Nosaltres el que volem és que l'ambaixador sigui una mica la imatge coneguda. Nosaltres, com a entitat, volem passar el més desapercebuts possibles, i el que volem és que hi hagi unes icones que pels seus valors, tant de joves com de la seva trajectòria, vale, a nivell professional, representin una mica el que busquen els joves jugadors. Per exemple, en el cas femení hem tornat a continuar amb la Leonor Rodríguez, que no ens va poder acompanyar a la presentació perquè està jugant ara al Wisla de Cracòvia, però la Leonor Rodríguez, que és una jugadora actual que està jugant amb un equip professional com posé de Polònia, forma part també de la selecció absoluta espanyola. Aleshores, també és una persona que ha aprofitat tot el seu temps, no solament per jugar a bàsquet, una persona que va estar 4 anys jugant a Estats Units i va aprofitar per 2 carreres universitàries, amb la qual és una perfecta imatge del que volem traslladar als nois i noies que participen amb nosaltres. I amb el Pau, doncs, l'any passat vam apostar amb ell, si us en recordeu, un moment que passava una situació complicada, com que és que va tindre una rotura de lligaments creuats i va estar pràcticament tota la temporada sense jugar-hi. Llavors, ens va permetre, i a més, quan va tindre l'oportunitat d'estar amb nosaltres a la conferència, me'n recordo que va dir, ostres, Josep, a veure si em preguntaran moltes coses, i venia per estar bàsicament mitja hora i va acabar estant 2 hores i mitja amb més de 100 i pico nanos que li feien preguntes. Això el va fer sentir còmode i quan vam tornar a parlar, si volia seguir, va dir, sense cap mena de dubte, i el fet el teniu ahir, que després d'haver jugat diumenge a Burgos amb el Barça, va estar tota la nit amb el traspassament, i arribat, em va dir, a les 6 del matí, i es va agafar el cotxe i va vindre cap a Lloret a la presentació.
I una última qüestió, perquè han triat de nou Lloret de Mar com a seu del torneig que comença aquest dissabte.
No és que hàgim triat de nou, jo crec que amb Lloret vam néixer, com va dir ahir molt bé l'alcalde, el nostre alcalde, Jaume Dolçat. A veure, Lloret té un... No, primer, haig de dir que el valor més important que he trobat amb Lloret, i nosaltres no solament ni amb el cas meu amb el bàsquet, sinó amb altres esports, conec moltes altres poblacions, feu la feina senzilla. I no és un tema només de que ho digui l'alcalde o ho digui el regidor d'esports, sinó des de hasta l'últim conserge, la Marta, que és la conserge del pavelló municipal, o el José Manuel, el del Pompeu Fabra, són persones que quan estem aquests dies ens ajuden, són proactius i ens fan la feina a la part esportiva molt senzilla. L'equip de turisme, 3/4 de mateix, és a dir, les persones, tant l'Elisabet Quigan com la Cristina Reblet de Lloret Turisme, estan sempre, escolta, us fa falta alguna cosa més, on podem fer coses per visites, ens ajuden. I després, que cal dir que disposeu, Lloret, d'una oferta hotelera, doncs que després d'estar 4 anys hem trobat, creiem, uns companys de viatge, que en aquest cas ens donen tot unes condicions de serveis i d'infraestructures que requereix per allotjar aquestes més de 3.100 persones durant els 12 dies, doncs que realment ens fa la situació molt còmoda, perquè després la mobilitat per el que és el joc a Lloret, que us volia fer un matís del que deies abans, el segon torn es juga pràcticament el 90% a Lloret, eh? Tindrem, a més, el pavelló del Molí. O sigui, el segon torn, el del 2 al 7 d'abril, el fem entre el pavelló municipal, el Pompeu Fabra i el pavelló del Molí, i una pista a Maçanet de la Selva. Això ens permet que la gent gaudeixi del desplaçament. Penseu que amb crios petits de 11 a 16 anys, el tutor, el responsable durant aquests dies, acostuma a ser l'entrenador, el delegat, una o dues persones que acompanyen l'equip. El fet que puguin fer aquests desplaçaments a peu els hi permet una tranquil·litat i una forma d'adreçar-se als horaris i als partits molt més còmode. Això Lloret avui ho pot oferir. El motiu principal, ja ho va dir l'alcalde.
Doncs Josep Ramon, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta nova edició del Globàsquet aquí a Lloret de Mar.
Moltes gràcies a vosaltres. Vale?
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Queden 3 minuts per arribar a 8:45 del matí. Seguim amb més qüestions, perquè ha entrat en vigor la prohibició de fer foc al bosc des del passat 15 de març. L'objectiu és prevenir incendis forestals de cara a la primavera i l'estiu.
La normativa regula que als boscos i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc, sigui quina sigui la finalitat. Aquesta prohibició s'allarga els propers mesos, ben bé fins al 15 d'octubre.
Volem comentar aquesta restricció amb el cap de Protecció Civil, és en Felip Carbonell. El tenim al telèfon. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quin tipus de restricció sobre el foc ha entrat en vigor el passat 15 de març?
Bé, la restricció que ha entrat en vigor és la que entra habitualment, doncs, durant l'època, amb el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre, i per tant el que ens limita són totes aquelles activitats que reglamentades amb ús de foc a la via pública o en zona forestal. Bàsicament ens referim, doncs, al que normalment no diríem les cremes de restes vegetals, de la gent, doncs, que té parcel·les o terrenys i que cop els neteja, doncs, els apila i els crema. Per tant, això, aquesta activitat ara resta prohibida.
Una restricció que principalment té l'objectiu de prevenir incendis forestals, eh?
Sí, efectivament. A partir d'ara, malgrat el temps no ho indiqui, per tant, podem veure que avui tenim el Neocat activat per risc de neu. És ara quan comença, doncs, ja, en teoria, ha de començar el bon temps entre la primavera, i per tant, doncs, aquest risc se suposa que anirà més perquè el bon temps doncs, hi pararà. Clar.
Hi ha algun cas o excepció en què es permeti fer foc al llarg dels propers mesos?
Hi ha una excepció fins al 15 de juny, hi ha una excepció. El que passa és que aquesta excepció no depèn de la, ja no depèn de l'Ajuntament. És a dir, en el període hivernal, des del 15 d'octubre fins al 14, perdó, des del 16 d'octubre fins al 14 de març, la competència és municipal per poder determinar les autoritzacions de crema. Dins del període d'alt risc, que seria entre el 15 de març i el 15 d'octubre, la competència ja no és municipal, és de la Generalitat. Llavors, s'estableixen unes excepcions en casos molt concrets i molt puntuals i aquestes doncs, els determina el cos d'agents rurals, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a través del cos d'agents rurals.
D'altra banda, hi ha alguna novetat a la normativa pel que fa a l'obtenció de permisos?
En principi, no em consta. El que es fa és, la gent normalment el que fa quan té la intenció de fer treballs amb foc és notificar-ho en l'oficina d'atenció i informació ciutadana situada als baixos de l'Ajuntament, fa un comunicat i, per tant, ens comunica a l'Ajuntament la seva intenció de fer foc. Per tant, l'Ajuntament, si no li contesta en contra, s'entén que accedeix a aquest comunicat, a aquesta mena de petició. D'altra banda, el que sí informem quan es fa aquest comunicat, per tant, es fa mitjançant un imprès i signat, vol dir que s'accepten tota una sèrie de condicions que ja estan recollides en el document i, per tant, una d'aquestes és que abans d'iniciar aquesta activitat s'ha de trucar doncs, al centre del sector d'avisos, situat a la policia local, no? A la centraleta de la policia local, i per tant doncs, aquí s'informa doncs, aquesta intenció. De forma que si en el moment en què aquest ciutadà que vol fer aquesta activitat de foc doncs, que té previst fer o que ha comunicat fer mitjançant aquest escrit hi hagués un pla de risc activat o, per exemple, doncs, les condicions meteorològiques no fossin més apropiades, quedaria informat, se l'informaria a través de l'operador que hi ha en el centre receptor d'avisos de la policia, l'informaria doncs, que no pot fer aquesta activitat doncs, perquè s'ha activat un pla de risc o perquè hi ha alguna activitat doncs, que és incompatible amb el que ell comunica.
I tenint en compte que Lloret té un terme municipal extens i una quarantena d'urbanitzacions, quina és la repercussió de la prohibició de fer foc?
Bé, com que la gent que sol·licita o que comunica, millor dit, fer aquesta activitat ja és una gent que és habitual, per tant no té gaire repercussió. Pensem que han tingut tot l'hivern per fer les activitats i per tant doncs com que són coneixedors de la normativa ja saben que en aquesta partida del dia 15 doncs, ja no podien fer l'activitat i per tant doncs, ja s'han espavilat i ja han fet totes les tasques i treballs que els calia per tal de deixar-ho doncs, ja enllestit i preparar-se per la propera temporada.
I per últim, Felip, cal afegir que a partir del 15 de juny la normativa és més restrictiva. Què recull exactament?
Sí, aquesta mena de restricció vol dir que a partir d'aquest 15 de juny doncs ja no hi ha cap mena d'exempció ni es pot demanar l'excepcionalitat per fer cap mena de treball. I és més, en funció del risc d'incendis que s'estableixin, hi ha uns nivells, en diem el pla alfa, hi ha uns nivells i inclús es pot en el més desfavorable dels casos es controlen els accessos de vehicles a zones forestals i es limiten i es controlen i es limiten els accessos permetent només el pas doncs, dels residents exclusivament.
Doncs Felip Carbonell, cap de Protecció Civil, li agraïm molt la connexió telefònica i moltes gràcies per les explicacions.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
I ens tornem a interessar per la informació meteorològica. Tornem a saludar Miquel Bernis. Miquel, bon dia.
Bon dia, Moisès. Finalment, la borrasca ha passat una mica més de puntetes de la selva del que semblava que anunciaven ahir els models meteorològics i ha estat, sobretot, en comarques de la costa i del prelitoral centrals on hi ha hagut les precipitacions més abundants, que han acumulat, de fet, quantitats de superiors als 30 litres per metre quadrat i han deixat fins i tot gruixos de neu de fins a 15 centímetres al Tibidabo. Per tant, la borrasca que ja és història, i avui el que sobretot destacarà serà el vent i l'ambient fred, un vent d'entre tramuntana i gregal que es deixarà sentir amb cops de més de 50 km per hora de forma bastant persistent i que encara durarà durant aquest dimecres, com a mínim durant la primera meitat de la jornada. Esperem que les temperatures es quedin força curtes, tot i que les clarianes aniran guanyant protagonisme de cara a la tarda. Sobretot, esperem, de fet, que aquest dimecres i dijous siguin dies amb predomini del sol i els dies més freds de la setmana, sobretot pel que fa a les temperatures nocturnes. La matinada de dijous ha de ser la de més glaçades, tot i que el vent pugui evitar que siguin especialment fortes en alguns punts de les comarques de Girona, però de cara a la matinada de dijous ja esperem valors clarament sota zero a l'interior de la selva i a prop dels 0 graus també fins i tot a la costa. De cara al cap de setmana, nova pertorbació entre divendres i dissabte. Sembla que ens tornarà a deixar algunes pluges, sobretot durant el dissabte, i l'inici de Setmana Santa, que encara és poc clar, però que es presentaria amb un temps una mica més tranquil, sobretot a partir de dimarts i de cara a dimecres. Les temperatures, de moment, amb ambient d'hivern encara uns quants dies més. Al cap de setmana tampoc hi haurà una revifada gaire clara dels termòmetres. Podrien pujar, en tot cas, una mica més de cara a dimarts o dimecres de la setmana que ve.
Gràcies, Miquel Bernis, per la informació. Des de la caserna local ens informen que la temperatura és de 6 graus amb un 76% d'humitat. Es registren 8 graus al carrer Sant Pere.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
I fem un cop d'ull a les portades dels diferents diaris. Comencem per El Punt, a la seva edició gironina, que titula "I ara, Finlàndia". El president Puigdemont anuncia que visitarà el país escandinau a partir de dijous. Nova vida per al Modern. El 2019 començarà la rehabilitació per convertir-lo en un pol cultural. Itàlia reté el vaixell de salvament d'Open Arms. Acord amb Londres per la transició del Brexit. La Nacional 2, al pas per la Jonquera, pitjor vial urbà gironí. I mor als 111 anys Lola Moret, la gironina més gran. Per la seva part, el diari de Girona titula "Girona desencalla la reforma del Modern i la primera fase estarà el 2021. Un estudi del RAC suspèn les travesseres de la Jonquera i Besalú. El Parlament tramita la reforma per permetre la investidura telemàtica. Sense rastre del caiaquista desaparegut en el segon dia de recerca a Blanes. L'Escala inicia la reparació dels danys al passeig causats pel temporal i Mas-Colell dona per fet que les empreses que marxen de Catalunya no tornaran.
La resta de titulars de la jornada són els que repassem ara mateix a El País. La divisió del PSOE paralitza el seu grup en el Parlament, titula en el dia d'avui. El Periódico diu que Itàlia amenaça Open Arms amb la presó. El diari Ara diu Open Arms busca com continuar amb els rescats, mentre que La Vanguardia, avui, titula "La Unió Europea i Londres arriben a un pacte per un Brexit suau". La Razón: la Unió Europea dona el control del Gibraltar a Espanya. L'ABC diu que Podemos demana despenalitzar el top manta a costa de milers de llocs de treball. I finalment, El Mundo, avui en primera plana, llegim: la Generalitat va aprovar comprar observadors internacionals per 200.000 euros.
Seguim amb altres titulars que deixa la jornada: vies tallades, ús de cadenes i restriccions per la neu a cotes baixes.
La intensa nevada d'aquesta matinada ha obligat a aplicar una sèrie de mesures. Trànsit ha prohibit la circulació de camions en algunes carreteres i hi ha diverses vies tallades. La neu ha arribat a l'àrea de Barcelona i a la façana litoral.
Open Arms denuncia a una persecució de la Unió Europea pel rescat del Mediterrani.
Itàlia manté retingut a Sicília el vaixell de l'ONG després d'un incident amb els guardacostes libis. Acusa tres tripulants per un possible delicte d'associació criminal i promoure la migració il·legal, tot i que ara llegim directament de la plana del 324 que tornen a casa els tripulants del vaixell de proactiva Open Arms.
mor una dona atropellada per un cotxe sense conductor d'Uber a Arizona.
És el primer atropellament mortal d'un vianant per un vehicle que funciona de manera autònoma. La víctima tenia 49 anys. Arran de l'accident, la companyia ha anunciat la suspensió de totes les proves.
Reforma express de la llei de presidència per permetre una investidura a distància.
La mesa del Parlament ha acordat tramitar la reforma per la via d'urgència. Ciutadans i el PSC ja han anunciat que demanaran que es reconsideri la decisió de la mesa.
Un acte a l'ONU vol cridar l'atenció sobre la vulneració de drets a Espanya.
A l'acte, que s'ha fet a la seu de les Nacions Unides de Ginebra, hi ha assistit Carles Puigdemont i Anna Gabriel.
La Nova Caledònia votarà 6 independents de França el 4 de novembre.
Segons els sondejos, la consulta sortirà derrotada, però hi ha la possibilitat de fer 2 referèndums més fins al 2022.
Facebook s'enfonsa a la borsa després de l'escàndol d'explotació de dades.
La companyia de Mark Zuckerberg baixa més d'un 7% a la borsa en la pitjor caiguda dels darrers 5 anys. S'ha conegut que una consultora va manipular informació de més de 50 milions d'usuaris amb finalitats polítiques.
I en esports, Álvaro Jodec s'imposa a l'esprint final a Calella i és el primer líder de la volta.
El colombià de l'equip Quick Step s'ha imposat clarament en els últims metres a l'irlandès Sam Bennett i l'australià Jay McCarthy.
Els diaris parlen de Lloret.
Trobem diferents informacions relacionades amb Lloret de Mar a la pàgina 6 del diari de Girona, on s'exposa un estudi del RAC sobre les diferents carreteres. S'explica que la G682, al seu pas per Lloret, té bones valoracions en seguretat i en mobilitat. Aprova just en adequació urbana amb 53 punts. En el mateix rotatiu, a la seva pàgina 14, Lloret inaugura una placa dedicada al veí que cuidava gats abandonats. També al diari de Girona, el suplement L'Aula, s'explica que estudiants de Lloret de Mar i Olot reforcen el valor dels drets humans a Ginebra. L'Institut Escola Lloret, l'Escola Pia, l'Institut Montsacopa participen en un projecte de Fundipau. En plana esportiva, també al diari de Girona, a la seva pàgina 31, s'explica que el Globàsquet portarà 163 equips a Lloret en els 2 torns del torneig. També s'explica que el MIC apuja l'aposta pel bàsquet, una competició que, entre d'altres poblacions, es disputarà a Lloret de Mar. Són les mateixes notícies que trobem en el suplement L'Esportiu del diari El Punt, a la seva pàgina 21. Pau Ribas, ambaixador del Globàsquet. El torneig es disputarà la setmana vinent a Lloret de Mar, amb la presència d'equips del Barça, el Baskonia i el Besiktas, entre d'altres. I el MIC Basketball, que també es disputarà a Lloret de Mar, agafa impuls per ser un referent.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Taller infantil al Museu del Mar. Els dissabtes del mes de març, els més petits tenen una cita amb el taller infantil per sota del mar. Vine al Museu del Mar a les 5 de la tarda a fer un submarí. Un taller per a infants a partir de 6 anys. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8 i 43 minuts del matí, seguim amb més qüestions en el Bon Dia, Bona Hora d'aquest dimarts 20 de març. La Biblioteca de Lloret se suma al Dia Mundial de la Poesia, que és aquest dimecres 21 de març, amb un seguit d'activitats que pretenen posar en valor aquest gènere literari. El principal reclam és la presència de l'actor Fermí Reixac, que demà mateix recitarà El Infierno de Dante. Serà a partir de les 8 del vespre a la Sala Polivalent.
Però l'equipament vol acostar la poesia també als més petits. Per això ha muntat un taller de cara el proper divendres que requereix inscripció prèvia al bloc de la Sala Infantil de la Biblioteca Municipal.
Aquests dies, però, trobarem més activitats al voltant de la poesia, fins i tot a les xarxes socials. Ampliem la informació amb la nostra companya Rosa Giralt.
Parlem del Dia Mundial de la Poesia amb tots els actes que es fan abans, durant i després a la Biblioteca de Lloret de Mar. Parlem amb la seva directora, Hermínia Marco. Bon dia.
Bon dia.
Parlem primer del Dia Mundial de la Poesia, aquest 21 de març, el proper dimecres. Per què se celebra aquesta diada, per començar?
Bueno, aquesta diada se celebra perquè la UNESCO en el seu dia ho va determinar així, com molts altres dies internacionals. Evidentment, es va decidir fer un Dia Internacional de la Poesia era perquè es volia donar valor en aquest gènere literari, i que es considerava que està malauradament poc
valorat,
sí. Poc valorat i poc entès pel gran públic, diguéssim. Llavors, doncs, totes les institucions culturals, les biblioteques, fem activitats i intentem posar en valor, com tu has dit, el fons que tenim de literatura i fer una acció de divulgació del gènere.
Tota aquesta divulgació la podem trobar a l'entrada de la biblioteca, on hi ha un aparador. Què hi podem veure?
Sí, el que passa que és un aparador concret, amb un tema concret. Era el Dia Mundial de la Poesia, l'Institució de les Lletres Catalanes, des de fa 10 anys, determina un autor i tria un poema d'aquest autor. Llavors aquest poema es tradueixen en una sèrie de llengües, com 12, si no recordo malament, des de castellà, òbviament, francès, anglès, urdu, hindi,
Mandinga,
bueno, moltíssimes llengües, armeni, la tira. Llavors fa un fullet que reparteix i enguany l'autor que han triat és un autor valencià, el Marc Granell, i el poema es diu La poesia. És molt maco, per altra banda. Llavors hem fet un aparador cultural on tenim informació de l'autor, una tria de poemes d'aquest autor, i a la banda de sota podem veure totes les traduccions que l'Institut de les Lletres Catalanes ha fet d'aquesta poesia, més una traducció específica que hem fet a la Biblioteca de Lloret gràcies a una voluntària usuària de la biblioteca i del club de lectura que coordinen la Chital des de Benestar i Família. Llavors aquesta noia ho ha traduït en una llengua que no estava, que era el panjabi, que es va semblar molt interessant perquè, bueno, tenim representació ciutadana d'origen panjabi aquí a Lloret, i bé, ha sigut una aportació que, si més no, original de la biblioteca. De fet, l'hem enviat a l'Institució de les Lletres Catalanes i la tindran en el seu fons.
A banda d'aquesta part, que és la part potser més institucional, el mateix dimecres se celebra aquest Dia Mundial de la Poesia amb Dante i Fermí Reixac.
Bé, són paraules majors, no? Unir Dante i Fermí Reixac, doncs ja no cal dir gaire res més, no? No, només acotar que és la part, els primers 33 canys de la Divina Comèdia, que és la part dedicada a l'Inferno, perquè, i suposo que seran extractes d'aquesta primera part, no seran tots els canys, i no tota la Divina Comèdia. O sigui, estarà centrat en aquesta primera part de la Divina Comèdia, i ho farà un actor com en Fermí Reixac, i què més vols que te digui? Doncs ja no hi ha res més a dir. És una definició total. Vull dir que serà un gran event.
L'any passat ja va recitar una altra poesia, en aquest cas va ser Lorca amb el poeta a Nova York, va ser tot un èxit, i la idea és una mica repetir això, oi?
Repetir l'èxit, sí. Gràcies a l'ajuda desinteressadíssima d'en Fermí, que està disposat i sempre trobem perquè col·labori en la biblioteca gratuïtament i per amor a l'art, mai millor dit, i al qual, bueno, públicament li hem d'agrair el seu interès i la seva col·laboració.
A banda d'això d'en Fermí, que és el dimecres al vespre a partir de les 8, trobem més activitats relacionades amb la poesia, però des del punt de vista dels nens. Què fareu?
Bueno, amb els nens, evidentment, també participen. Llavors, el primer que hem fet és, així com pels adults tenim un aparador cultural, doncs per ells hem articulat un centre d'interès entorn a la poesia, al gènere. Llavors, en un lloc determinat de la biblioteca, en una caseta que van comprar de cartró, molt mona, Tenim posats un recull de llibres de poemes per nens, amb uns globus, amb les lletres, que posen poesia perquè cridi l'atenció i els nens s'involucrin una mica, fullegin i juntament amb els pares descobreixin que la poesia pot ser divertida, és maca, és fàcil. A més, té una gràcia pels nens que de vegades als adults els hi costa més, que és que la poesia d'alguna manera és lírica, és ritme i és música. I llavors allò tan, que es feia tant abans, de fer rodolins i així, pels nens té molta gràcia. I sovint ens descuidem d'aquestes coses.
Fins i tot hi ha un taller infantil de poesia, no? Que és el proper divendres.
El dia 23, un taller de poesia on escoltaran poemes, treballaran amb poemes triats d'autors que tenen poemes dedicats a l'infància, i que ens sembla que és una manera de remenar poemes, treure-li aquell distanciament i aquella por que sembla que faci el gènere, i que els nens siguin capaços això, doncs, de trobar el color, el ritme, la música en les tècniques poètiques.
Doncs, Hermini, em sembla que no ens deixem res més, no?
Sí, ens deixem una cosa. Ens deixem després la part divertida, més divertida, que consisteix, doncs, en aquelles coses que pengem a les xarxes socials i així, que bé, no ho direm del tot perquè si no perdria una mica la gràcia, però bueno, direm que gira òbviament entorn a la poesia, al poema triat, la poesia d'en Marc Granell, i comptem amb la col·laboració de l'escola de l'Oficina de Català de Lloret i de tots els seus alumnes.
Ja ho veurem, això.
Ho veureu penjat a les xarxes.
Estarem ben atents, doncs, en aquesta sorpresa, no?, que veurem a través de les xarxes socials de la biblioteca. Hermínia Marco, gràcies.
A vosaltres.
Ara queden 8 minuts per arribar a les 9 del matí i seguim encara amb més qüestions. Ho hem anunciat aquest dilluns. Les escoles Pompeu Fabra i Pere Torrent celebren la Setmana Cultural. Els primers la centren en el mar, amb sortides, activitats i xerrades, i els segons, de qui parlarem avui, tracten les dècades dels anys 60, 70, 80 i 90 a través de la música, que fa de fil conductor.
Des d'aquest dilluns i fins al 23 de març, els més de 500 alumnes del Pere Torrent, d'infantil i primària, gaudeixen d'una setmana especial, diferent a la resta. La cloenda serà divendres al matí al Pavelló Municipal d'Esports.
Ampliem la informació amb Marta Pozo, mestra de P5 de l'escola Pere Torrent. La tenim al telèfon. Marta, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
De què va la vostra setmana cultural?
Doncs mira, us explico. És una setmana molt especial, més lúdica, dinàmica, que hi ha un canvi en la metodologia, en els grups, i la fem, doncs, més atractiva pels nens. Està lligat, com heu dit, amb la música, amb les dècades dels anys 60, 70 i 80 i 90, i ho hem dividit per cicles. El cicle infantil treballarà en la mesura, en el seu nivell, diguéssim, la primera vegada que es va trepitjar la Lluna, coneixeran l'Armstrong, ho lligarem amb una manualitat d'un coet, un conte, treballaran també l'artista Andy Warhol, el seu pop art, faran jocs tradicionals de l'època. Després ja a cicle inicial, que fan els anys 70, destacar que llengua catalana faran comprensió de les cançons, descripcions dels personatges de dibuixos animats de l'època. A mates faran una línia del temps amb els esdeveniments i més importants, invents, etc. A cicle mitjà, que fan els anys 80, treballaran l'art urbà, faran graffiti, faran una festa vuitantera, faran també un taller de ràdio on parlaran de pel·lícules i notícies d'aquells anys, parlaran de materials i aparells, pel·lícules, jocs tradicionals, etc. I ja arribant a cicle superior, cinquè, faran, com a destacar, un escape room, enigmes de cosetes que van passar en aquella època. I a sisè s'han organitzat per 5 comitès olímpics i així treballaran la història, la música, l'esport, les mates i la ciència. Faran exposicions i, com a cosa a destacar, faran una cèl·lula, ja que faran homenatge a la clonació de l'ovella d'oli. I, com heu dit, la cloenda es farà el divendres al matí a 10:45 al pavelló municipal de Lloret, que els especialistes d'educació física i música han estat treballant durant setmanes per fer uns espectacles ben xulos que estan ambientats en cançons i músiques de totes aquestes èpoques treballades durant la setmana.
Clar, és el que t'anava a preguntar ara, el tema, el fet que la música sigui el fil conductor també entenem que és música dels anys 60 als 90, no?
Sí, del 60 al 90. Sí, des de que va començar el curs, el timbre de l'escola sempre és de músiques variades, que van també des del 60 fins al 90, i ara, o sigui, s'ha estat treballant tot el curs, i ara doncs es profunditza una mica més, i la cloenda és aquest espectacle que, per cert, és obert a tothom, a les nostres famílies, a les famílies que tinguin pensat l'any vinent portar els seus fills a la nostra escola, que vinguin, que estan convidats per veure que es fan coses molt maques, i vosaltres, Nova Ràdio Lloret, també podeu venir.
Per què us centreu en la música?
Doncs la nostra escola té un projecte de música, té una batucada també, l'Escola Pere Torrent, que els nens treballen molt i molt, i llavors el nostre fil conductor, per lo que es destaca la nostra escola, és el projecte musical. Llavors volíem fer també un incís en això.
D'altra banda, aquest dilluns heu començat aquesta setmana cultural. Com ha anat el primer dia?
Doncs molt bé, els nanos estan motivadíssims, una mica així a l'expectativa, no? Però molt bé, molt bé. Ells estan, és una cosa més atractiu, el canvi d'espais, com he dit, de metodologia, canvi de grups, doncs estan il·lusionats, no? Sempre que hi ha un canvi es fa alguna cosa més divertit, diguéssim, que se surt de la programació, doncs a ells els encanta. I nosaltres, els mestres, també estem motivats, la veritat. És una manera d'acabar el trimestre, doncs, una manera diferent, especial.
Doncs Marta Pozo, mestra de P5 de l'Escola Pere Torrent, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta setmana.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Adeu.
I posem el punt final al Bon Dia, Bona Hora d'avui, recordant que més de 3.000 persones, 160 equips de 27 països diferents d'arreu del món seran a partir d'aquest dissabte i durant dues setmanes per jugar 580 partits. Aquestes són les elevades xifres del torneig de bàsquet Globàsquet. La tercera edició s'ha presentat aquest dilluns, apadrinada de nou per Pau Ribas del Barça. La Lloret de Mar tornarà a ser la seu d'aquest esdeveniment que, a l'àmbit turístic, es traduirà en 19.000 pernoctacions i amb un impacte econòmic de 3.500.000 d'euros. Tot plegat, l'alcalde Jaume Dolçat subratlla que és un orgull acollir el Globàsquet.
L'any passat vam tindre prop de 60.000 turistes esportius amb acompanyants, i això quan comptem només amb aquelles instal·lacions municipals, perquè tota aquella gent que fa servir esports outdoor és més complicat, doncs, de comptar-les. I, per tant, referma el nostre posicionament capdavanter amb el turisme esportiu, especialment amb aquestes dates tan assenyalades com són Setmana Santa i tot el que va al voltant, i que, per tant, doncs, ens agrada molt i ens fa estar molt orgullosos de poder tenir un torneig d'aquestes característiques.
En els mateixos termes s'expressa el regidor d'Esports, Joan Bernat.
Crec que és una aposta important pels esdeveniments esportius a Lloret. He mirat l'agenda de la setmana que ve i tenim multitud d'esdeveniments, l'Ultimate, esdeveniments de bàsquet, esdeveniments d'handbol. Per tant, seguirem treballant en aquest camí per posicionar a Lloret de Mar com com ja han fet en els passats anys, com una vila esportiva de referència.
La finalitat de Globàsquet és oferir molta pràctica, formació i una estada inoblidable als seus participants, que tenen entre 11 i 16 anys. El torneig Globàsquet comença aquest dissabte 24 de març i s'allarga fins al 7 d'abril, dividit en dos torns. I posem d'aquesta manera el punt final al Bon Dia, Bona Hora. La informació continua cada hora en punt a Nova Ràdio Lloret i us deixem ara amb la tertúlia ciutadana. Gràcies i molt bon dia.
Bon dia, bona hora.